Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
El meu algoritme és aquest. Si marxem de colònies, a veure, gent de famílies, no em truquis cada dia per saber com està el teu nen està fantàstic, està buscant sabaters i libèl·lules al riu, no cal. Jo entenc que l'enyorança, sobretot els primers cops, costa, però s'ha de treballar sense les monitores, d'acord? Això per una banda. Pel mateix camí, no em vinguis a demanar que venir de colònies com a mare o com a pare. Això m'ha passat, això ha passat de veritat. En quin moment has cregut que és una bona idea i que... que et puc arribar a dir que sí, és un òbviament que no,
saps? Precisament una gràcia de les colònies és que els nens petits també, no?, acabin una mica desenganxant-se i ja sabent
exacte. I de les pares,
en vacances.
Clar, però ja n'hi ha que no ho acaben d'entendre així. En tinc unes quantes més, però per acabar, bandera vermella a aquelles famílies que et demanen una foto del seu nen en particular, com el meu només, per comprovar que somriu, bàsicament. Ja en tenim prou feines, nois, les monitores, en tenir cobertura, bàsicament, en vigilar-ne 30 a la vegada, com per haver de suplir aquesta necessitat. El meu esplai, de fet, vam decidir que enviaríem algunes fotos cada nit i prou del que haguéssim fet els dies, o sigui, durant els dies, però, amics meus, això tampoc acaba de funcionar. No és garantia de tranquil·litat, perquè després et ve algú dient que com és que el seu fill o la seva filla no està somrient, no està saltant de l'alegria amb 14.
Que li passa alguna cosa.
Però és que a mi m'han arribat a trucada. El meu nen està una mica apartat. Què passa? És com, jo no puc estar com composant la foto, com, nen, posa't aquí perquè la teva mare, si no es preocuparà, no pot ser, no pot ser, no pot ser.
Ah, només et falta haver de ser Instagramer, també,
clar,
no?
No, no, és que no pot ser això. Llavors, aquestes exigències són inassumibles i recordem que quan es tracta d'aquests ambients, no news vol dir good news. Deixem-ho aquí.
Crec que aquesta és la frase que ho resumeix tot.
Correcte.
I que la gent ha d'aprendre a gaudir també una mica del seu temps lliure. Seria? Va, doncs un cop fet aquesta rajada, continuem amb altres establiments que, pel que sigui, generen molta bandera vermella. Per exemple, el supermercat.
M'he enamorat del supermercat, puja la calor, la secció del congelat. M'he enamorat del supermercat, he trobat l'amor.
Què destaques de supermercats?
Començo amb una d'aquestes que, si no l'has viscut, no la detectaràs, i crec que fins i tot si us l'explico us costarà d'entendre, però creieu-me, perquè a més jo he treballat a un supermercat, per tant parlo amb coneixement de causa. La gent que va a comprar el pa a les 9 del matí amb un bitllet de 50 euros no té cor. Perquè yeah, no tinc yeah. canvi aquella hora. És a dir, em deixaràs sense poder atendre els següents clients. Hauré de cridar a l'encarregat. Em miraran mal la cara perquè només fa 5 minuts que hem obert. Així que, sisplau, si pots, paga-me-la amb targeta ara. Tothom té el contactless a l'abast. Si no, és que prefereixo que em demanis que te convidi aquesta barra de pa.
A l'edat no li
convé. Home, no em convenc d'aquesta. Escolta, si tinc un bitllet de 50 i vull anar a comprar, és legal, no, el bitllet de 50?
Vull dir,
allò és problema, en tot cas, de l'empresa no tenir canvi en aquell moment.
Però tu creus que l'empresa...
No, no, sé que la treballadora no té cap culpa, però escolta.
Clar, però escolta, un contactless, però si t'estic dient que te la pago jo.
Ara sí, és veritat que en els últims anys,
sí, una senyora de 74 anys que va amb 3 cèntims, no li pots demanar gran cosa, depèn de com, saps?
Ja, sí, sí. Si el detectava ja a la cua, veies la persona amb el pa al perfil, deies, és que em traurà el bitllet de 50, és que ho sé, ho sé, és anar a apropar.
En realitat no vol el pa, vol el canvi.
Vol el canvi, és això. És l'excusa, el pa.
En fi, que si podeu estalviar-vos, us ho agrairem i us estimarem.
Molt bé.
Era un domingo en la tarde, fui a los coches de toque.
M'encanta. Bandera vermella, aquella gent que al supermercat es creu que és un pàrquing, bàsicament, i que deixen el seu carrito allà al mig del passadís i després tu has de fer maniobres per no tocar el seu carro i llavors poder passar, tu amb les teves coses, perquè és veritat que a mi em sembla un punt intrusiu això de tocar els carros de la gent. No sé si això també ho compartiu.
A veure, si està al mig, crec que no és intrusiu, que és de justícia.
Però és com la teva cosa, no? O sigui, no sé per què em passa, però és com...
Hi ha gent que et mira malament, sí, què fas amb el meu carro? No l'has pagat encara, però bueno.
Per començar.
Però és com les teves coses, és com, no, em sembla massa.
Doncs deixa-lo arraconadet i que em permeti passar, llavors te'l respectaré sense problema.
Fem una fila, anem, anem.
Aquest seria el missatge, fem una fila.
Correcte.
Faria sonar això tota l'estona al supermercat.
Total, total, és que jo crec que de fons, aquelles músiques que posen, hauríem de posar la de Maris i la Bert, perquè jo voldria donar un espai a tota aquella gent que s'intenta colar a la filera quan obres una caixa nova, com allà corrents.
Passa molt,
Com si n'hi hagués demà. Des de petits, nois, ens han ensenyat que fins que no tinguem una filera ben feta, sense trampes, ojo, no procedirem a entrar a classe.
Llavors, doncs els supers
apliquem-ho, el mateix. No entenc gaire aquesta ànsia de quedar retratadíssim davant de tothom per colar-te, perquè al final és com, bueno, estic veient que...
Els és igual, passa, perquè a més tu ho dius, passin per ordre de fila. I ja, vinga, no, no. Tots allà a fer el rally amb el carrito a veure qui arriba abans. Per cert, parlant de caixes, sou molt cookies totes les persones i passa moltíssim que amagueu els condons quan aneu a comprar a sota de tota la resta de productes. Feu una pila i queden en allà.
És com que no vegis, saps?
Sí,
com
és una vergonya.
La caixera, la caixera.
Però a mi em sorprèn, que jo pensava que era una cosa molt de joves, però no, van passant els anys i jo m'he trobat gent de totes les edats que li fa vergonya que jo vegi que va a comprar condons. I, escolta,
és igual.
Ho celebro, vull dir, que vagi molt bé, encara com no et dic. Aprofita els
infinits,
els hi torna aviat.
Ànims,
va.
Què més?
A veure.
Vale, també, en tenim un altre, és molt graciós el tema de cinta, la cinta negra aquesta.
Ai, sí.
Molt graciós el moment de quan veus que la gent lluita contra aquella inèrcia de la cinta aquesta negra on poses la compra i va corrent, la gent s'agobia molt pensant que ho cobraran tot junt, no?
Sí.
És com, no passarà això.
A més,
veritat,
és que el màxim problema que pots
calma't.
Tenir és que el de davant pagui la teva compra, llavors tampoc
no
li veig,
problema,
exacte,
eh?
No ho veig tan greu.
No és
però
tan problema.
Com pot ser que a dia d'avui encara no sapiguem com funcionen aquestes cintes que van amb un sensor que la que vas traient el menjar va avançant?
Ja, però t'he de dir, jo sóc molt fan dels separadors aquells que hi ha allà al
sí,
lateral.
Sí, van bé.
Jo m'encanta, perquè em sento supercaixera, em sento com que formo part d'aquest procés col·laboratiu de cobrar. M'encanta, m'encanta.
Però hi ha gent que no entén que aquest separador
van allà.
Jo em podria
dedicar només a posar separadors, de veritat. M'encanta.
Algun dia s'inventarà aquesta
professió. Algun dia ho farem.
Bé, dit això, hem sortit a fer treball de camp, perquè som unes grans
que sí.
professionals.
O sigui, més enllà dels que us ha passat a vosaltres, heu anat a demanar altres...
I tant.
A veure, Neget, què us han dit?
A veure, hem demanat a la gent que s'hi dedica, bàsicament, ara mateix, que ens expliquin quines són les banderes vermelles dels clients que els hi freqüenten els establiments.
La gent que entra a la tenda i directament, tens tal, vull això, hola, bon dia, què tal si saludem? Perquè al final acabem amb complexa de robots.
Clar, és
sí,
que al final
que
ens,
poc...
ens anem deshumanitzant i ens preguntem per què, no?
Clar. Totalment, totalment.
No ajuda això.
Una altra bandera que ens han dit molt és aquesta d'arribar a la botiga 5 minuts després que tanquin les portes i intentar explicar la teva vida perquè et permetin entrar més tard, quan has tingut doncs, tota la jornada per passar
no,
per allà i fer
no
la compra.
No, és que no saps què m'ha passat.
Totalment, ja. Però una d'excuses...
És que m'és igual, com
que
no explico.
Que són invents, total, però és igual. Ells te les expliquen i et miren malament si els dius que no, que ja portes 8 hores i les que et queden extres.
Ja, ja.
Però atenció, perquè hi ha gent que aprofita escletxes legals com aquesta.
El supermercat, com tots sabem, obre de 9 del matí a 9 de la nit ininterrompudament 12 hores. Venir a les 9 menys 10 minuts, a 10 minuts a tancar, a fer la compra de tot el mes, omple dos carros sencers de productes i no content amb això, que tu ja t'està molestant perquè has de tornar a frontejar, tornar a passar passeig per passeig perquè tot quedi maco. A lo millor s'està més temps a les 9 i tu trigues a fer la teva caixa. Agafa i amb els seus nassos et diu és que això ho vull servei a domicili.
I hem deixat pel final el deute que vam assumir a Altafulla, com dèiem abans. Anem a obrir el meló dels restaurants així ràpidament.
Home.
Vinga, Nausica, comença tu.
Doncs, a veure, la red flag, bandera vermella claríssima, vermell d'aquest que et fa mal als ulls, és no deixar propina. Perquè molts cops toco les teves baves quan et recullo els coberts o et recullo el got. M'han recordat que vols un cafè, curt de cafè i amb llet d'alpaca. Paga-me!
D'alpaca.
Paga-me!
Això també li podries dir al teu cap.
També,
paga-me
també.
Bien. És una altra,
una reivindicació que podríem anar tirant sí. recurrentment.
És bilateral la reivindicació.
Què més?
Vale, un altre red flag. No fer una petita assemblea a la taula que està la gent demanant. Abans de demanar-me tres coses diferents en un interval de 30 segons, no costa res, nois, fer una mica de recopilació prèvia perquè això que es comenci a discutir, que si no sé quantes braves, que si qui vol compartir el plat, no sé què, mentre el cambrer està allà, com amb la sala plena, mentre s'està menjant els mocs esperant que s'acabi el show de la indecisió, nois, jo crec que hauríem de començar a ajudar una mica aquesta gent. Això també és veritat que va una mica en la mateixa energia que aquella gent que ve amb 15 persones d'acompanyants i no facilita en absolut la recollida dels plats. O sigui, Ted, a veure, estàs veient que la integritat física de dues mans no dona per més. Pots col·laborar una mica? O sigui,
clar.
No demanem gaire, saps?
És que mira que són fàcils les coses i la gent les fa malament.
Sí.
Escolta, acabem amb una bandera vermella que no és ben bé de clients, sinó que és de treballadors que detecten els seus caps, els amos.
També
el restaurant. Sí, ara comentaves, tu ja, que hi ha moltes coses que s'han de reclamar mirant cap amunt. Bé, doncs bandera vermella detectadíssima com a cambrera que els clients, pel que sigui, no sabeu veure. No sé si us falta intuïció, jo ho veig molt clar. Els caps que foten la xapa als clients. A tu potser et sembla que estàs sent especial per ell, però jo veig com dia rere dia li fot la mateixa xapa al client que passa per allà i li cau en gràcia. És un intent de reforçar encara més el seu ego d'home blanc hetero, propietari d'un restaurant que quan arriba a casa està sol perquè ningú l'aguanta més de 5 minuts més enllà dels clients i perquè els convida a una copa que els explica que té gust de fusta.
Però clar, potser el restaurant també és com la seva via d'escape on li fan cas.
És l'únic lloc. Inevitablement. És l'únic lloc. Llavors, sisplau, no doneu corda a aquesta gent perquè és indeseable.
Doncs jo crec que hem compensat bastant la setmana passada aquests clients, que també a vegades tenim les nostres coses, s'ha de dir. Moltes gràcies, Najeta Olet i Nausica Hernández. Fins aquí una estona.
Fins aviat, sí.
Sí, exacte, fins aquí una estona. Ara, de seguida, ens actualitzem. I a la 1:10, Judit Vila, Pau García, bon dia.
Bon dia.
Última hora, ha mort l'home que va rebre un tret al cap per part d'un mosso d'esquadra a l'Hospitalet de l'Infant ahir al Baix Camp.
Sí, ho acabem de saber, ha mort a l'hospital on el van ingressar ahir, ferit després que la policia li disparés quan intentava fugir d'un control policial. L'home havia robat un cotxe en posta al Montsià i quan va trobar-se amb un control a l'autovia A7 va girar cua i va intentar embestir a la patrulla que el perseguia. Va ser llavors quan un agent va disparar contra el cotxe. La Divisió d'Afers Interns ha obert una investigació per saber si la gent va actuar seguint els protocols. És un procediment habitual que s'activa sempre que un policia fa servir l'arma reglamentària. De la plana política, quan falten 4 dies per la constitució de la mesa del Congrés, tant el PSOE com Sumar confien que hi haurà govern progressista a Espanya. Ho acaba de dir fa uns minuts la líder de Sumar, la vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz, en un acte des d'Ourense, a Galícia. Ha insistit que els votants no entendrien que no s'arribi a un acord per la investidura de Pedro Sánchez. Díaz insisteix que cal mirar de totes d'anar endavant.
As urnas falaron y por tanto o que nos dijeron es que tenemos que conformar un gobierno progresista. E además o que dijeron as urnas es que queremos seguir avanzando, queremos gañar máis dereitos. Ninguén entendería no noso país que estas vinderas eleccións foran un retroceso, que foran unha interrupción do que xa fixemos.
La líder de Sumar diu que és moment per posar en marxa una coalició que pugui continuar, diu, l'acció de govern que s'ha fet fins ara i que blindi els drets dels ciutadans. En la mateixa línia, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, també està convençut que aconseguiran formar un govern progressista. Creu que aquest acord arribarà durant les properes setmanes. López també ha avisat dels perills d'un pacte entre els populars i Vox, per això ha esperonat la resta de formacions a donar suport a un govern socialista que lluiti contra les polítiques que ja impulsa el Vox de la dreta a les comunitats autònomes.
Allí donde han llegado a gobernar se han subido el sueldo. Y esto es muy significativo de lo que es el Partido Popular y sus pactos con Vox. Y por eso los socialistas lo que vamos a hacer es poner en marcha un gobierno para justo lo contrario. Y esto es lo que vamos a hacer y lo que vamos a conseguir en las próximas semanas.
El socialista també ha carregat contra Feijóo per amagar la seva declaració de patrimoni. López ha recordat que el candidat del PP no va fer públics els seus ingressos mentre era senador. Tot plegat en aquesta recta final, com dèiem, per la constitució de la mesa del Congrés. Els socialistes han de moure fils a contrarrellotge si volen superar aquesta primera prova de foc. A les últimes hores, Esquerra ja els ha avisat que no donin per descomptat els seus vots a canvi de res, tampoc en la presidència de la cambra. Ho ha dit en una piulada a Twitter la secretària general dels Republicans, Marta Rovira, que insisteix a Junts que han d'anar plegats a Madrid. I un parell de punts més de la plana de successos. La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut aquesta matinada un menor com a autor de la crema d'una trentena de contenidors a la ciutat. Els agents han enxampat el noi mentre provocava un foc que ha acabat amb la crema de 8 contenidors. L'alcaldessa accidental de Lleida, Begoña Iglesias, ha tret pit de la ràpida actuació dels agents. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos germans a Tarragona per extorsió i tràfic de drogues. Els van detenir dijous al barri tarragoní de Bonavista. Els dos homes de 39 i 42 anys feien servir una habitació en aquesta zona de la ciutat per guardar droga, sobretot haixix, i després vendre-la. A l'Escorcoll els Mossos van trobar 50 quilos de droga valorada en uns 400.000 euros. I ara els esports.
Barça i Espanyol debuten avui a la Lliga. Els blaugranes s'estrenen contra el Getafe amb tota la plantilla disponible, a excepció d'Iñaki Peña, Marcos Alonso i Íñigo Martínez, que encara estan pendents d'inscriure, i a més, aquest últim continua lesionat. El partit començarà a 10:15 de la nit i l'Espanyol, per la seva banda, començarà la temporada a segona divisió al camp de l'Albacete a 8:15 del vespre. No han viatjat ni Puado ni Rubén Sánchez amb problemes físics, ni Miguelón, que està pendent de rescindir el contracte. Tots dos partits es podran seguir a l'antena de RAC1. I a primera, més enllà del Getafe-Barça, també jugarà un Celta de Vigo, Osasuna i un Villarreal-Betis. Els sevillans, per cert, també estan tenint molts problemes per inscriure jugadors i un dels últims en fer-ho ha estat l'ex de l'Espanyol Marc Roca, que ha entrat a la convocatòria de Pellegrini per viatjar a Villarreal. A França, el PSG ha reincorporat Kylian Mbappé a la dinàmica del primer equip. El club francès ha comunicat que hi ha hagut converses molt positives amb el jugador.
I pel que fa al temps, la tarda de diumenge es presenta tranquil·la en general, però amb el risc d'alguna tempesta local al voltant del Ripollès o la Garrotxa. La resta, sol, amb alguns núvols puntuals a la costa, i també de cara al vespre a les comarques de Ponent, calor d'estiu, amb màximes de fins a 37 graus al Pla de Lleida i xafogó notable arran de mar.
Judit García, Pau García, moltes gràcies.
Fins ara.
Fins ara.
És un 1:15 del migdia.
A RAC1, cada dissabte i diumenge, Via Lliure, amb Eudald Martí.
Una setmana més al Via Lliure d'aquest estiu us fem de guies turístics repassant alguna de les destinacions que s'estan posant de moda i que us recomanem que tingueu en compte de cara als vostres plans de futur, i també alguns altres països que potser no són tan populars però que val la pena conèixer. I ho fem amb el Jordi Canal Soler, que és escriptor i fotògraf de viatges. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia.
Fins ara la veritat és que en general hem parlat de destinacions que són força caloroses, que hi predomina un clima temperat, amb opcions per anar a la platja. Avui, però, canviem radicalment el focus i ens n'anem cap al nord. I és que un dels països que els darrers anys també veu com creix el turisme que rep són les Illes Fèroe. Aquí estem sentint una de les artistes emergents més importants de l'illa, Eivor Palsdottir, a qui molts comparen amb la islandesa Björk. I segurament aquesta no és l'única comparació que farem avui entre la nostra destinació, les Illes Fèroe, i Islàndia, país que sense dubte s'ha convertit en una de les destinacions més desitjades per molts viatgers dels últims anys. Jordi, per què diries que s'està posant de moda a les Illes Fèroe?
Doncs justament perquè, juntament amb Islàndia, és de les regions més salvatges de tota Europa que encara queden avui en dia, no? I el fet que hi hagi vols directes a l'estiu fins allà, només una mica menys de 4 hores, doncs fa que sigui un lloc molt interessant per veure i poder també estudiar tant el que seria la fauna local, que ja en parlarem, com també tota la història dels vikings, que són els que van poblar totes aquestes illes, no? I també, si tenim en compte que aquí sempre fa molta calor a l'agost i podem anar allà i estar en un temps que segur que ens obligarà a posar-nos un jersei, doncs mira, no està malament, no?
Descobreixes una mica algunes curiositats del país, que hem de tenir en compte?
Sobretot, jo diria començar amb el nom, no? Fèroe, què vol dir això? Doncs en teoria ve del que és el nòrdic antic, no? La llengua que parlaven els vikings, i en feroès, Fèroer, significa les illes d'ovelles, i de fet hi ha moltíssimes ovelles, de fet n'hi ha, si compten 80.000 ovelles, i en canvi són 50.000 persones, o sigui que podem veure...
La proporció toca més d'una ovella per habitant, eh?
Exacte, de fet és una de les grans riqueses de les Fèroe, tant per menjar-se-les com sobretot per la llana. El jersei feroès és un tipus de jersei molt específic, amb un coll bastant gran i una sèrie de botons daurats aquí en una banda de l'espatlla, i que la gent encara avui en dia el porta, justament perquè abriga i és necessari en moltes ocasions. De fet, el clima serà una de les coses que anirà variant més que pròpiament el paisatge, no? El clima, tenen una dita que també serveix per Islàndia, que diu, si no t'agrada el temps, espera't 5 minuts.
Sí.
Llavors ja canviarà i pot variar, no? Però és la gràcia també que converteix el paisatge de les Fèroe, que hem de pensar doncs, que és un conjunt de diferents illes, són 18 illes grans.
Després 18, ha, és a dir, 18. El nom fa la cosa, eh? Sí. Illes, fer-ho.
Sí, sí, n'hi ha algunes petitetes, sí. Però aquestes illes grans, en realitat, podríem dir que és una massa global de terra, el que passa és que ha estat excavada per diferents fiords que al final el mar doncs, ha acabat conquistant. No? Mm-hmm. I el que trobem doncs, són una sèrie d'illes separades per fiords realment preciosos, però el paisatge pròpiament sempre és similar. No hi ha arbres, és tot vegetació. El gran canvi és quan plou. Quan plou allò amb força quantitat, de les muntanyes d'aquests fiords, les parets, doncs, veiem tot de cascades que Ostres. Converteixen aquestes illes en una espècie de...
Un espectacle visual,
sí, sí, de composició del verd, el blanc i el blau del mar, doncs fa que sigui uns paisatges realment espectaculars.
I si dius que hi ha 18 illes, escolta, el tema mobilitat, com va?
No és fàcil. Val? Hi ha les illes principals, sí que estan connectades, estan properes, llavors estan connectades o bé per ponts o bé per algun túnel submarí, però si no, amb ferri. És l'única manera, no?
I abans ens parlaves de la llengua, el faroès, hem de deixar clar que les illes Fèroe no són independents, eh?
No, però sí que gaudeixen d'una autonomia molt important respecte a Dinamarca, que seria doncs, la metròpoli, i de fet tenen una mica un amor-odi amb Dinamarca, no? Per exemple, la llengua faroesa és l'única oficial,
sí.
La bandera és l'única oficial, no veuràs cap bandera danesa. Aquí, però en canvi la moneda sí. Aquí viuen de la pesca, principalment, però últimament tampoc no és suficient i viuen principalment dels subsidis que Dinamarca els paga, no? Per això tampoc no lluitaran més per la independència perquè amb això ja en tenen prou i necessiten, en canvi, doncs, els diners de la metròpoli per seguir vivint com viuen, no?
Segurament molts dels que se sentin atrets per les illes Fèroe és per aquests fiords que ara comentàvem. I, de fet, els més cinèfils potser fins i tot identificaran algun espai en alguna pel·lícula. I és que aquestes illes, per exemple, van fer d'escenari d'algunes escenes de l'última pel·lícula de James Bond, Sense temps de morir. Escolta, quines zones en recomanes més per visitar?
Doncs jo visitaria algunes illes, s'ha de visitar, no?, d'aquestes llunyanes. I una d'elles és l'illa de Mequinez. És una mica també la més salvatge, no? De fet, té una comunitat reduïdíssima, són només 14 persones. Clar, aquí estem al Mar del Nord, encara que sigui estiu, que és quan jo hi vaig anar, doncs el mar és mogut,
sí.
I en aquest cas, doncs, quan em va tocar a mi arribar fins a Mequinez, era molt mogut, no? Fins al punt, doncs, que la barca, perquè al final és un vaixell però molt petit,
sí.
És una barca, doncs, s'anava movent tant com si fos un ascensor a l'hora d'intentar arribar al port, que havies de sincronitzar i saltar a terra quan realment doncs, estava baixant i tenies temps de saltar i arribar al moll. No?
Ostres,
Déu-n'hi-do. I hi havia tota la gent del poble allà per agafar-te perquè no caiguessis cap al mar si relliscaves o et passava qualsevol cosa. No? És una aventura arribar aquí en aquesta
per
illa.
Per tant, no apte per gent que es maregi molt, diguem-ne.
No, hi haurà moments en què el mar està molt pla i pots, sí. Però pot ser que fins i tot que arribis en aquesta illa hi hagi una tempesta i potser no pots sortir quan ho necessites, no? I per tant, és un dels llocs on jo aniria al principi de tot, de la nostra visita a les Fèroe, perquè si allà ens hem d'estar un parell o tres de dies més del necessari, doncs almenys que puguem tornar amb temps.
Donant lloc una mica a la improvisació, no?
Exacte. Però la gràcia està en que justament pel fet de ser tan salvatge, és un dels millors llocs, per exemple, per veure un dels ocells característics d'aquestes illes, que es pot veure amb molta facilitat, que són els frarets, el que en castellà doncs, són els frailecillos, no?
Més enllà de Mequinez, què més en recomanes?
Doncs aniria, per exemple, al que seria la part nord de les illes, per anar a veure un dels penya-segats al costat del mar més alts de tota Europa, no? Que és la muntanya d'Eniberg. I sí. Aquí has d'agafar també un vaixell, aquest fins i tot encara més petit, però que la gràcia està en que aquesta barca, a mesura que et vas apropant a aquest penya-segat, et permet veure tant el que seria doncs, diferents formacions geològiques, ponts de pedra, etc, algunes foques, per exemple, que també hi ha per aquí, parelles i parelles i parelles d'ocells que crien en aquestes illes, i també, com a curiositat, alguns llocs on hi veuràs com petites terrassetes d'herba entre aquestes roques del penya-segat que hi ha les ovelles. I és que, perquè no s'escapin les ovelles, hi ha alguns dels ramaders que el que fan és baixar les ovelles amb unes cordes en aquestes terrasses, de manera que les tindràs allà i segur que no se t'escaparà. No? La complicació és baixar-les i pujar-les després de nou.
Tot un espectacle, també, déu-n'hi-do. Què més en recomanes?
Doncs, per exemple, aniríem al Skúvoy, és una també una petita illeta, sí, en què aquí podem connectar-nos amb la història més antiga de les Feroe, no? Els primers en arribar-hi van ser els vikings, i va haver-hi un moment en què s'hi va introduir el cristianisme, i això no va agradar gaire als vikings que hi havia aleshores, no? El que ho va introduir per ordres del rei Olaf de Noruega era Sigmundur Brestisson, i aquí al Skúvoy hi ha la tomba de Sigmundur Brestisson, on està, doncs, considerat un màrtir, i hi ha tota la història d'aquest home gairebé considerat sant que va intentar introduir aquí el cristianisme. Els seus veïns es van enfadar, el van perseguir, llavors tu pots anar recorrent l'illa i passant pels diferents llocs que et diuen que va recórrer aquest home en la seva persecució, fins a arribar fins i tot a un lloc que és el barranc per on va saltar el mar. Quan veus allò, dius, ostres, aquest no devia superar-ho, o sigui, que la història que ha quedat ja al darrere, doncs segurament és falsa, no? Però en tot cas va saltar al mar i va arribar fins a una altra illa, però allà quan va arribar, doncs el van assassinar, també. Directament li van tallar el cap, no? I hi ha una altra illa també molt interessant,
sí,
on hi ha una petita població que és Famjin, amb una església, i les casetes, doncs, totes elles molt petites, algunes pintades de colors, no?, per destacar, i moltes d'elles també amb sostres d'aquests de torba, posats amb gespa, de manera que veus aquests sostres gairebé integrats amb el paisatge, no? I aquí a la petita església de Famjin hi ha el que és la bandera original, aquesta bandera que deia que és
que està
única,
tot arreu.
Aquí a les Feroe, està tot arreu, i la primera és la que està a dins de l'església, com a record. Té la gràcia que no es va utilitzar fins al 1940, quan els nazis van envair Dinamarca i de seguida els britànics van envair les Feroe, justament per evitar que hi arribessin els nazis.
Que realment està més a prop del Regne Unit les Feroe que de Dinamarca.
Sí, de fet, no les hem situat, no? Però hem de pensar que estan gairebé a una distància molt similar entre Islàndia, Noruega i Gran Bretanya. I en aquest cas, doncs, els propis anglesos van permetre utilitzar aquella bandera per diferenciar-se dels vaixells danesos.
I què recomanaries de l'actualitat? És a dir, algun dia concret que ens recomanes que visitem les Feroe?
Sí, de fet, quan hem de parlar de quan visitar-les, home, si ho podem fer a finals de juliol, quan és la festa de l'Olafsoka, és el millor moment de tot l'any. La capital, Tórshavn, es converteix en el centre neuràlgic de les illes, tothom de les illes ve aquí, es vesteix...
Les 50.000 persones que deies, sí, pràcticament
gairebé
totes estan allà.
Es vesteix amb el vestit tradicional, que encara es manté, que és un vestit que ve del segle XIX, no? Es posen aquest jersei que deia, però després també, doncs, aquests vestits típics escandinaus,
sí,
amb les seves gorres i tot també, i el que fan, doncs, és passejar amunt i avall de la ciutat i fer més coses, també.
Sí.
Hi ha, doncs, un parlament en el que és el Lochting, hi ha diferents corals que van cantant, curses o regates amb vaixells a rem, que és l'esport tradicional d'aquí. Hi ha curses de cavalls. Els cavalls aquí són com els islandesos, que són més aviat petitets, però molt forçuts, i d'aquells que, doncs, tenen un pas especial que fa que es puguin moure molt fàcilment per entre les muntanyes. I també hi ha una de les tradicions més emblemàtiques d'aquí a les Feroe, que són les danses encadenades.
Val,
que
són
danses que ells, doncs, es lliguen amb els braços i van ballant i cantant a la vegada, no? I són una mica avorrides, ara que no en sent ningú, no? Perquè no són molt mogudes, però sí que són molt tradicionals, i el que fan és cantar en feroès, i moltes d'elles, doncs, són jocs de paraules o històries, no?, una mica picants o pujades de tot.
D'acord, per tant, no ho entendrem, no?
No ho entendrem, però veurem per la gesticulació, doncs, que són una cosa així.
Molt bé, que quedi clar, per qui vulgui, 28 i 29 de juliol, això,
exacte,
aquesta festa, perfecte.
Sí.
Molt bé, Jordi, anem a qüestions més pràctiques. A veure, com ho hem de fer per visitar les Illes Fèroe? Hem de reservar prèviament? On podem dormir?
Sí, aquí, a veure, a causa d'una mica d'aquest èxit últim que estan tenint les illes i el fet que no hi ha gaire disponibilitat d'hotels, doncs necessitem fer les reserves d'aquí, i per moure'ns jo apostaria pel cotxe privat, perquè si no, doncs difícilment tindrem connexions de transport públic adequades per poder-nos moure amb facilitat. Llavors el millor és moure's amb el cotxe. Jo de fet hi vaig anar amb un ferri des d'Escòcia, o sigui que vaig anar amb el meu propi cotxe des d'aquí fins a Escòcia i des d'Escòcia fins a les Fèroe, i així em podia moure amb total llibertat, però si no, l'opció doncs és llogar un cotxe allà i moure't, i això sí, aprofitar llavors aquests ferris per anar doncs fins a l'illa de Suðuroy, que és prou gran com per moure't després amb el cotxe, i així també tenir aquest refugi, podríem dir, en cas de pluja, doncs de seguida puges al cotxe i quedes una mica més sec.
I quants dies creus que hi hem de dedicar?
Doncs tampoc no dona per un mes de visites. El paisatge que porta a arribar a ser una mica monòton tampoc no fa que sigui tan divers com per estar-hi molt de temps, de manera que, com a molt, entre una setmana i 10 dies.
I escolta'm, jo no he estat a Dinamarca, però tothom que ha estat m'ha dit que és bastant més car que Catalunya. Entenc que a les Fèroe, 3/4 del mateix.
No només això, sinó que encara és més car, perquè, clar,
l'aïllament aquest, no?
Tot ho han de portar, excepte els jerseis de llana, que són locals, i el peix, que doncs podríem dir que també el tenen d'allà, tota la resta és importat, i per tant serà més car, no? I de fet, parlant del peix, no? Doncs és una de les coses que hem de provar, això.
Exacte.
També. Hi ha un peix assecat al vent que es diu Restur Fiskur, que està prou bé, o l'ovella, no? Ja que veiem ovelles, doncs també provar-les en algun cas, i ja tenen allà una espècie de com si fos un pernil, no? Però en comptes de salat és sec,
sí.
És el Skerpikjot. I després, si tenim sort i estem en algun moment en que la venguin, hi ha el Grindhoggspik, que és la carn de balena pilot. També
són aquestes balenetes més petites, no? Entre,
sí,
balena, dofí.
Sí, tenen la mala fama a les Fèroe de fer, sí, les grans matances de balenes, però que històricament doncs tenen significat perquè, a part de les ovelles, doncs no tenien cap altra font d'alimentació, i quan passaven balenes de aquestes, doncs, les mataven justament per assecar-les i que els hi durés tot l'any.
I ja per acabar, en recomanes algun llibre vinculat amb les Fèroe?
Doncs sí, el que passa és que és en anglès, perquè de moment traducció al castellà o al català no existeix.
Bé.
Però val molt la pena, que és la Fereyinga Saga. És la saga dels feroesos. És un llibre del segle XIII que ells, doncs, llegeixen com si fossin les notícies actuals, perquè encara, doncs, parlen una llengua que ha evolucionat molt poc, no? I que el que ens explica és exactament tota la colonització de les illes Fèroe i totes aquestes llegendes i històries de les famílies que s'hi van assentar, que algunes d'elles doncs són bastant, bastant dramàtiques o com a mínim molt sanguinàries, com eren els vikings, esclar.
Ja sabeu que a cada secció intentem donar-vos altres opcions que siguin més o menys complementàries, similars d'aquesta primera destinació que hem parlat, avui en el cas de les Fèroe, perquè tingueu més on triar, i això que parlàvem, no? Que potser poden ser un complement inclús per visitar les dues destinacions a la vegada. Avui, a més de les illes Fèroe, volem parlar d'unes illes que estan força a prop, però que en aquest cas no es consideren ben bé nòrdiques. Concretament de l'arxipèlag pertanyent al Regne Unit, a Escòcia, i que és la zona d'Escòcia, del Regne Unit, que està més al nord, les illes Shetland.
Exactament. La Shetland, que de fet deies que no són exactament nòrdiques, perquè no, perquè pertanyen al Regne,
exacte,
Unit, no? Però històricament sí que havien estat pròpiament de pertanyents al Regne de Noruega, el que va haver-hi un moment.
Com l'Espero, no?, en el seu moment.
Sí, exactament. I de fet, al segle XV doncs, va passar a mans d'Escòcia per, sí, un casament, no? I una de les dots doncs, va ser les illes Shetland, no? I de fet, fins al segle XIX, aquí encara s'hi parlava la llengua norn, que era derivada dels antics vikings, o sigui que seria una llengua emparentada amb l'islandès o el propi faroès, no?
Caram, molt bé.
I encara hi ha algunes paraules, aquí parlen escocès, no?
Sí,
que llavors és l'anglès aquest transformat en,
sí,
escocès, però és que dins
que
del propi escocès...
Que a vegades costa de seguir,
sí,
que no tenim...
I aquí encara hi tenen alguna paraula típica de la Shetland que és derivada directament d'aquest nòrdic, no? I molts dels noms dels llocs topogràfics també fan referència doncs a aquesta llengua nòrdica que s'hi va parlar durant segles i segles, no? De fet, també abans havien estat ja colonitzades i, per tant, hi trobarem molta història, que és un dels atractius que hi pot haver quan plantegem per què hi hem d'anar, no? Doncs justament perquè tota aquesta història, per la fauna i, sobretot, també per un festival que en parlarem, perquè és un festival que recorda tota aquesta herència vikinga.
Molt bé, doncs quin és aquest festival, Jordi, que no ens podem perdre el mes de febrer, de aquí a Shetland?
És un festival que es diu Aphelia. Va començar el 1889 cremant una barca vikinga. Era també l'època en què s'intentava recuperar la història més nòrdica,
més, no? Tradicional,
més tradicional,
no, del territori.
I, per tant, al veure que tenien aquestes connexions nòrdiques, van dir, escolta, fem doncs, com els antics vikings, no? Construir una barca i cremar-la. I des d'aleshores doncs, ha anat perfeccionant-se, no? I actualment doncs, hi ha el que en diuen uns squads, n'hi ha 45, són agrupacions de diferents veïns del poble, de la ciutat o de les illes del voltant, no? Que cada any es disfressen d'una manera, normalment acostumen a ser disfresses de vikings,
sí.
Però també pot ser...
Però no és, diguem, un vestit tradicional sempre
no,
el mateix, sinó que
no,
van...
No, va variant. Durant tot un any estan no només construint-se i dissenyant-se aquests vestits, que llavors totes les persones que formen part d'aquest squad aniran vestits iguals, sinó que també llavors construeixen aquest vaixell. L'últim dimarts de gener el que fan és passejar aquest vaixell per tots els carrers de l'Erwick. Cadascú d'aquests integrants dels esquats van amb una torxa encesa pels carrers de la ciutat de nit, centenars i centenars de persones, tots amb les torxes, que es concentren al final al voltant d'aquest vaixell i al final acaben llançant aquestes torxes al vaixell i de cop i volta doncs, allò fa una pira funerària vikinga doncs, com podia ser a l'antiguitat. Després s'organitza una sèrie de salons, els halls que en diuen, al voltant de la ciutat i llavors tots els grups van passant per ordre dins d'aquests salons, de manera que et fan balls, et fan música, et fan sessions còmiques... És la gran festa de l'any.
Per tant, queda clar que aquí a Shetland tenen aquesta cultura pròpia, no? Per tant, no sé quina relació tenen amb la resta del Regne Unit i amb Escòcia.
Són perfectament britànics, són escocesos, però en aquest sentit ja els hi està bé, sobretot també perquè estan parcialment subsidiats, no? Mm-hmm. Per una banda, ells se senten descendents dels vikings, però en canvi viuen en cases que són típicament angleses, no?
Algun menjar típic d'aquí la zona? Abans ens parlaves d'això, que també tenen ovelles, això.
Sí, de fet, doncs, com a tota Escòcia, però aquí hi ha el haggis, que és un plat, diuen que és un gust adquirit, no? Fet com si fos com un embotit, en què sí. Allà hi posen una mica de tot, doncs carn, colinar, patates, etc, que es bull, i llavors hi ha un moment típic per menjar-se'l, que és cada 25 de gener també, que és, se celebra per tota Escòcia també, que és el sopar d'abans. Recorda Robert Burns, que és el gran poeta i és l'autor de All Lang Syne, que és la famosa L'Hora dels Adeus, no? Uh-huh. I si no, també, doncs, a part del xai local que puguem veure, una cervesa que la fan allà i justament es diu cervesa Valhalla.
Uh-huh. I tema preus, perquè clar, aquí suposo que si pertany a Escòcia o al Regne Unit tindran la lliura esterlina.
Exacte.
Però no sé si els preus són una mica més cars.
Són una mica més cars, uh-huh. També altre cop pel mateix, no? Perquè en ser unes illes, doncs tot s'ha de portar cap allà, de manera que doncs no hi ha, per exemple, no hi ha ni whisky.
Doncs molt bé, va, rematem-ho amb alguna recomanació literària, com sempre.
Doncs per qui parli anglès, hi ha una sèrie que suposo que tard o d'hora acabaran traduint al castellà, perquè és Dan Cliffs, que ja té alguns llibres traduïts al castellà, però aquesta autora de detectius té una sèrie ambientada justament aquí a la Shetland i que protagonitza un inspector que es diu Jimmy Pérez. Esperem a veure si tard o d'hora doncs, la tradueixen al castellà, perquè el que fa és recollir molt bé tot aquest ambient entre nòrdic i escocès que viuen aquí a la Shetland.
Esperem-ho. Doncs moltes gràcies, Jordi, avui per recomanar-nos aquestes dues destinacions més fresques, que amb el canvi climàtic i tot plegat també està bé, no?, tenint en compte aquestes destinacions.
Exacte.
Una mica menys caloroses. I ens retrobem la setmana que ve.
Moltes gràcies. Fins la setmana propera.
RAC 1. Tot a Ànec Blau ho tens tot. Totes les teves botigues favorites, tot l'any pàrquing gratuït, tot l'oci, tota la restauració, tot el cinema premium i tot, ho tens també obert el 14 i 15 d'agost, perquè Ànec Blau ho tens tot. Tot!
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Per què regalar la lluna si pots regalar la lluna, les estrelles, les naus, el multivers, l'infinit i tot el que puguis imaginar? Si vols fer un regal il·limitat, regala una subscripció anual a Limited Card de Cinesa. Totes les pel·lícules que vulgui, quan vulgui. Consulta tarifes i condicions a cinesa.es/unlimited.
RAC 1.
A veure, hi són totes? Va, que arrenquem, Sergent Budio. Tu portes el mapa, eh?
Sí, sí, jo faig de copilot. I també porto despertador per obrir el món.
Però Angelines calia portar 8 maletes, dona.
Claro que sí, Roca Mora. A més, no me les toqueu, eh?
Qui té l'adreça als apartaments? Marc Mala, en Alàrcia.
Sí, 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 es diuen apartaments Hawaii.
I els hem agafat en piscina.
Jo us porto a sopar un lloc nou que està molt bé i que es diu La Clandestina.
Ole, 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 Mireia Ardèvol.
Suposo que el cap de setmana farem alguna excursioneta, no?
I a les nits, prepara't, Angelines, que tenim preparada una revolució sexual.
Ara us escolto, nenes! Que fresques.
Espera, espera, que tinc el telèfon al molló. Què dius, Jaume?
Que si heu agafat les xancletes i la pilota per la lliga de futbol.
I que sí, per favor, que passats amb la piloteta.
Aquest estiu, vagis on vagis, RAC1 t'hi acompanya. Tots som u. Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Som u. A RAC1, Via Lliure, amb Eudald Martínez. Territori cap de setmana.
4 minuts i seran 3 quarts de 2. Cada diumenge a aquesta hora, ja ho sabeu, ens posem competitius perquè des de primera hora del matí tenim un concurs obert per decidir quin és el millor biquini de Catalunya, del món, escolta, el que vulgueu.
Biquini no de platja, estem exacte, parlant de biquini de menjar.
Nausica Hernández.
Como una loncha de queso en un sándwich preso, te sientes sin sociedad.
Nausica Hernández, bon dia de nou.
Bon dia, Eudald, bon dia. Si parlem de biquinis, és que no podia faltar aquesta cançó. No sé si et sona, Eudald.
Jo no la coneixia, no.
Per aquí però... hi havia gent.
Jo sí, jo sí, jo sí.
Sí, Najet. Sí.
Najet, Josep, la Marina... ens acompanyen en aquesta última secció. Hi ha una persona que encara no puc revelar qui és, però de seguida ho direm. Sí que l'heu sentit, no? Doncs jo crec que havia de sonar si parlem de sàndwiches. És un grup que us recomano que descobriu. Són patrimoni català, gironí, de fet, i es diu aquesta cançó concretament Amén. Dit això, com sempre, els membres de l'equip, a qui acabem de saludar, defensaran quina creuen que és l'opció de millor biquini de Catalunya o del món, eh? Podem ser ambiciosos.
General,
sí, 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 jo crec sí, que sí, podem sí. ser ambiciosos. Ho dèiem ara fa un moment, hi ha una persona aquí preparada per fer-nos de jurat, el millor jurat possible l'hem aconseguit, i alhora volem, com sempre, saber què en penseu des de casa, Eudald.
Sí, ho podeu fer des de primera hora del matí, també ara encara hi sou a temps, enviant notes de veu curtes al WhatsApp del programa, al 606, diguem-ho bé, 606 25 64 39 606 25 64 39 també a través de les xarxes del programa, l'arroba via lliure a Twitter, també veureu com hem penjat una story a Instagram. Recordem que entre tots els que participeu regalem un lot de dues ampolles de cava Rovellats Imperial Reserva, que inclou un brut reserva elegant i fresc, de bombolla molt fina, i també una ampolla de brut reserva rosat, un cava llaminer amb notes de fruits del bosc, que és ideal per tots els aperitius. Podeu descobrir-los al web cavarrovellats.com. Un lot, això, de dues ampolles de cava Rovellats pels que participeu, per un guanyador. Música.
M'agrada que vagin sonant flors, Maria.
Sí, sí, la font, la font.
És una tortura horrible, això, eh, de dir.
Doncs va, que soni una cançó més adequada si estem parlant d'entrepans.
Ara. Ah, també està bé, també està bé.
És que crec que per presentar la persona que
sí,
presentarem...
Sí, és que ens molt hype, a veure.
Sí. Doncs ni més ni menys que Carme Ruscalleda als estudis de RAC1 per fer-nos de jurat.
Home, això de portar una cuinera amb quantes estrelles Michelin en total?
Bueno, la marca, mateix, sí, la marca n'ha aconseguit 7, sí.
7, ara mateix tens els moments, no? Mm-hmm. També el de Tòquio, el Sant Pau de Tòquio, el teu fill també no està amb el Sant Pau de Sant Pol. Escolta'm, això, jo crec que és la persona indicada per parlar, perquè potser algú pensarà, estàs heu portat una cuinera de renom a parlar d'una cosa com un biquini, que és qualsevol cosa? No, eh? Aviam.
No, si ha de posar atenció,
bé,
sí,
biquini,
i tant,
també.
Exactament. S'ha de reclamar com en tot la qualitat. En aquest cas, la qualitat del pa, la qualitat del greix que utilitzaràs, la qualitat del que hi posaràs a dins, i la higiene de l'eina que ho escalfarà i ho unirà. Això també és important.
Tu ets de biquinis, Carme?
Miri, jo penso que són d'aquelles coses de roca la faixa a casa. Jo a casa del congelador sempre tinc pa congelat de motlla integral, i aquí sí que jo defensaré per fer el greix del biquini, que potser ara aquí us trencaré esquemes, l'oli d'oliva verge extra. Ah. No ni mantegues ni margarines.
Un resolinet,
Us recomano que quan us poseu a fer-lo, en lloc de posar no fregirem un pa, sinó que l'untarem amb aquest greix, i el mateix greix el farà més tou, el perfum fumarà i farà aquella crosteta trencadissa i tant, i que ve tant de gust.
I escolta, això és molt català, sabem que a Espanya també es diu el mixto, no?, aquest mixto sàndwich.
Sí.
Fora de Catalunya, de l'estat espanyol, es porta
no
el biquini.
No t'entendran, no t'entendran. No, eh? No. Això ve, ho sabreu, que ve de la sala biquini de Barcelona. Evidentment era d'influència francesa, del croque monsieur, el croque madame, però també són entrepans que aquí han evolucionat cap a un altre camí, perquè aquests altres porten bechamel, eh?
Doncs escolta, no us hi queda mostrat que has portat les l'ajudat
sí, sí.
ideal aquí
sí, sí.
al concurs.
Ara una pregunta, clar, parlaves molt del pa, sí. Entenem que el pa és la clau perquè allò sigui un sàndwich i a dins s'hi poden posar els ingredients que vulguin, o el...
La clau és tenir cura de tot, perquè si fas un pa de qualsevol et quedarà una cosa enganxifosa que et costarà mastegar, que serà una pasta que et costarà d'empassar i potser et farà mal d'estómac. Per tant, si ho vols fer amb pa de llesca de barra, pots fer-ho. El que passa és que el pa de motlla, com que té un tall regular, és més fàcil casar-los i que no s'escapin els farcits pel voltant, pel costat.
Josep,
anava a dir, per tant, el biquini va molt més enllà del típic i tòpic formatge amb pernil dolç.
Sí, esclar, el clàssic és formatge pernil dolç, o només formatge o només pernil dolç.
Sí, perquè això ens va dir gent, eh? Home, sí, el biquini és un formatge
exacte,
pernil dolç, no?
Exacte,
hi ha variants,
exacte.
Eh?
I aquella olor quan el pa comença amb el greix a rostir una mica, a quedar marcat. Sí, penso que desperta la gana.
Perfecte. Molt bé, molt bé.
Doncs Josep, això et demà dir, tenim forces interaccions.
Moltíssimes, per exemple, Jordi Riera diu sempre el clàssic, un pa de motlla de forn i amb crosta, formatge que es fongui, com tots els formatges,
sí,
però
no?
Especialment diu la mandal, una barti o un provolone, pernil dolç de xarcuteria, posem mantega al pa i una mica a la paella. Veig que a Carme Ruscalleda no li agrada aquesta mantega.
No, m'agrada mantega, però em decanto més per l'oli d'oliva.
Després també hem rebut notes de veu al nostre WhatsApp, en aquest cas Montse Matas és de Juneda.
Un tall lleugerament les llesques amb una mica de mantega, posar una llesca de formatge cheddar i sobrassada i formatge roquefort.
Contundents.
Anant millorant, eh?
Si hagués fet només sobrassada i maó, hauria sigut un Menorca o un Mallorca, no?
Sí, sí, sí. Mm-hmm.
Però en aquest cas veig que hi ha posat... Jo soc molt fan de posar-hi tres formatges. O sigui, quan les campes, posar-hi un blau, que acostuma a ser doncs, el que poso jo, que és d'ovella, posar-hi després cabra i posar-hi vaca. Però en fila índia. Sellar-los i quan els menges vas trobant els tres formatges.
Els tres formatges. Ara no us dic que de negar. Anna, m'està entrant
a
tres quarts de dues del migdia.
És que li hauríem d'haver dit, vine amb una mostra per
sí, però també
t'he de dir
una cosa. La gràcia, exacte. No és que no
però que
res.
Tenim aquí RAC1.
Llavors,
una sandwichera, això és veritat.
Llavors sí, exacte. I les sandwicheres, a més, tenen l'avantatge que el segellen, el tanquen. Quan tu el fas en una planxa, en una paella, l'has de fer una lleugera pressió perquè casi. Les sandwicheres fins i tot el sellen, eh?
Sí, és veritat.
Doncs va, aquí també tenim les nostres preferències, eh? Repassem-ho.
A veure, i la meva preferència és un biquini que fan a un restaurant que es diu Nimbin, que és de trufa i provolone. He de dir que és un torrat cruixent, però no excessivament oliós, cosa que a mi m'agrada. Hi ha molt de formatge i la trufa es nota, però tampoc embafa. És a dir, molt bo, us el recomano.
Però té pinta de ser caret, eh?
No és clar, molt barat.
Això ja és premium.
Clar, és premium.
És premium. El que passa és que, esclar, hi ha el perill de que aquest sàndwich, si es vol fer d'una manera més popular, s'acostuma a posar-hi un oli sabor tòfona, que et queda en el paladar i que l'endemà per esmorzar encara
no te'n recordes.
Per tant, aquests són bons amb tòfona quan n'és temporada. Llavors sí que és, uau, un pecat d'aquells que et pots confessar i te'l perdono.
No.
De gent, què tal tu?
A veure, jo soc una mica més bàsica, us he de dir. M'ha costat una mica perquè jo crec que el meu bikini preferit seria una cosa bàsica com amb formatge i punt.
Sí.
Vale? Però
quin formatge? Perquè
exacte,
això
que és
important.
Molt important, sí. Això. Saps què passa? A mi m'agraden com tots els formatges del món, però no els sé identificar gaire. A mi aquestes coses curades, fortes, m'encanten. Però llavors, soc una mica ignorada en aquest sentit, no sé què em menjo, però m'agrada.
Val, però m'agrajaries molt el mateix.
Sí, està bé. Com més formatge, millor. Saps?
Te compro, la teoria.
I llavors, el tema del preu, jo crec que mai m'he demanat un biquini fora de casa.
Ah!
No!
No. El tema del preu és el que jo compri al súper, perquè jo crec que és una cosa que em fa jo a casa per sopar un dia que no sé què, no sé quantos, saps? No va més enllà. La meva història no va més enllà, ho sento. Fins aquí, nois.
Jo crec que representes a molta gent, eh?
Que... Gràcies, perquè em sentia molt sola, de veritat, en aquest equip que tothom trufa, no sé què, dic, bueno, ho sento, Marina.
Segur que en Josep després ens explicarà que hi ha més gent per xarxes comentant el que dius tu.
Sí, mira, jo tiro cap a casa, és veritat que el primer tindré, home, sempre acabes allà, el primer vaig quedar...
Sempre acabes allà.
Cap, la millor discoteca de Catalunya, vaig dir Torelló. A la millor platja, per un tema, no vaig dir Torelló.
Per un petit tema,
petit. Però ara sí que el biquini torna a Torelló, al bar L'Animal, perquè, atenció, i ara veureu per què, o sigui, està justificat. Pa de molla XL, per començar, la cosa que ja puguis sopar amb allò, sí. Saps? Pernil dolç, formatge mozzarella, maionesa de bolets i tòfona, ceba caramelitzada i sobrassada. Tot això al biquini.
No és massa, això? Jo ho trobo excessiu, eh?
No, és una bona combinació, sí o no, Carme?
Bé, la trobo que vol una bona gana. Per això vol un llençol de pa que pugui recollir-ho tot. Bé, pot funcionar.
És quasi com una hamburguesa, eh?
Sí, clar, és que la inspiració em sembla que ve d'aquí, eh?
Exacte.
Però segur que és més saludable, que depèn de quina hamburguesa de fast food, i en plena menja digereixes millor.
Què, Josep?
La gent s'anima, eh? Japanium diu, el biquini és senzill, pernil dolç de bona qualitat, formatge cremós, però si li voleu donar un toc dolç, i ja, si tal mateix temps, poseu unes 4 cireres tallades en làmines.
Ostres.
Ui, cireres, Carme. O formatge xerri?
Ai. Cireres.
Per què no? Fixa't, la cirera, pots portar-la al món del tomàquet. Taca com un tomàquet, és acidulada i donarà aquest contrast cítric i àcid amb les coses greixoses. Pot funcionar.
Però la cirera sí, calenta també allà, la sandvitxera l'has de posar després.
No, clar. Estem parlant que fas aquest acoplament de pisos, tanques i escalfes.
I el tema pinyol com es gestiona?
No, és que l'has de treure.
El treus i després
s'introdueixes. I si ho poses en pinyol, avisa.
No fos cas.
També he de dir, però, que hi ha un biquini que s'està repetint bastant a través del nostre Twitter i Instagram, que és el mallorquí. El Dani Malgar, el Ferranet, diu, està sobrassada amb Abarty. Després som 40 per netejar la sandvitxera, també ens diuen, i el Jordi Requesens també diu això. Per mi, el millor de sobrassada.
Amb l'Abarty ho ha desviat una mica, eh?
Sí,
ho ha desviat, sí. Hauria de ser un maó, no?
Sí, però sí que amb formatge també és bastant contundent el biquini mallorquí. I també la Rosario ens diu, un pa de molla de forn, mantega amb tòfona, formatge Abarty i pernil dolç natural.
Bé.
Molt de furor per la tòfona, també, a través de Twitter.
Mira, anava a dir, està de moda. Sí,
escolta, hem escoltat la Marina, la Neget, la meva proposta, Nausica, i la teva.
Jo sempre faig la contra en aquesta secció. Crec que és el dia que em costarà més fer-la, perquè, clar, tinc a la Carme aquí, a veure, Carme, que t'explico. Jo sempre... Pues no sé, vinc a dir tonteries una mica. Vull dir que no te'n prenguis en sèrio, perquè estic disposada a defensar el sàndwich que et compres a la màquina o aquests envasats, que te'l pots comprar a un bar, però és el mateix que et trauria la màquina del vending, d'acord? Llavors, he fet algunes acrobàcies per poder defensar això.
Vinga, segueixo intentant.
Primer de tot, si tu busques a internet sàndwich de vending o de màquina, els titulars que et surten són els següents. I els dic en castellà perquè surten en castellà i li donen com més contundència, gravetat. Sándwiches envasados, un riesgo para la salud. A veure, Ferrus, si em pots posar... M'està posant flors, Maria. Sí.
Crec ja que van ser una mica això.
En consonància amb el cutrerío.
Sí. Un estudio revela que los sándwiches contaminan igual
que los coches. Ojo.
Per què?
I últim, no ho sé, no ho he entrat a mirar, jo ara ja he dit els titulars. La gran mentira del sàndwich vegetal, el mito de l'emparedado saludable, que per cert, he descobert que li diuen emparedado també fora d'aquí. Això, ho sabies,
sí,
Carme?
Sí, però és que queda, ara aquí anem al món de la construcció, quan pugen paret fan totxo,
totxo, totxo, és una metàfora una mica
deu venir
però això vol dir que té més de dos trossos de pa de molla, no? És a dir, l'has
pujat. Home, podries posar-hi un altre pis, i tant.
Doncs aquests titulars us els porto perquè a mi m'han fet pensar que estava defensant una opció que no és saludable, però després què he trobat? Que els sàndwiches envasats són la millor opció, la més saludable que et pots trobar a les màquines de vending dels hospitals. I això és una realitat, més enllà de la poma típica que et venen allà envasada.
Aquesta poma no està malament,
A mi em costa perquè és un xoc mental.
Escolta, et pot salvar d'un apur, això és veritat.
Aquí a Recum salva tota l'estona, a mi aquella
poma. Jo no l'he tastat, però ja et dic, crec que és barrera mental, com quan es va començar a comprar per internet, que no t'atrevies, doncs ara no m'atreveixo a menjar la frita de vending, però acabarem tots així. Llavors, quina és la meva teoria? Doncs que puc defensar que els sàndwiches són saludables perquè els venen als hospitals i amb menys evidències hi ha gent que defensa que la terra és plana. És més, hi ha un TikToker que pot agafar aquest titular que acabo de fer, els sàndwiches són saludables perquè es venen als hospitals, i et fa un vídeo d'un minut o un minut i mig defensant aquesta tesi i amb música molt contundent al darrere. A més, què tenen aquests sàndwiches? Que hi són quan més falta ens fan. Estem viatjant, ens ha deixat tirats la Renfe, el nostre pa de cada dia, que salva. Clar, sempre estan allà quan et fan falta. I és més, a vegades preferiries haver menjat això que anar a depèn de quin restaurant. Comentari real de TripAdvisor, també en castellà, que és més contundent i perquè és la llengua en què estava escrit. Me compré después un sándwich envasado y mil veces mejor porque la paella que me sirvieron estaba pasada, la ensaladilla estaba avinagrada, los calamares del congelador estaban mal fritos y el pollo asado estaba recocido y además mal cocido.
Mal fritos,
I no va protestar?
No ho sé, es va quedar
un després a internet. Es va limitar a buscar un sàndwich? Penso que...
No.
Va desorientat. Home, clar.
Però, voleu que em repassi alguns altres o no abans d'escollir?
Sí.
Mira, l'únic que diu, jo planxo pa de pagès, clar, aquí tindríem el dubte si ho és o no, i poso escalivada a partir i tonyina bona.
Oh. Molt bé. Jo aquest el comproveu.
Sí. Tonyina i formatge.
Bé.
També ens han dit...
Sempre sí. Jo n'he menjat a la crep.
Sí, perquè la tonyina cuita, que comprem amb oli, és bullida, sol saquejar. Vale. I llavors el formatge hi dona aquella cremositat, la briga, sí.
Mira, si parlàvem del mallorquí, aquest jo crec que podria ser l'italià, perquè és tomàquet, rúcula i pesto.
Oh.
També ens agrada,
M'encanta.
Amb aquest o de la Marina. De sobrassada, amb mel i Nesquik. Per favor.
Cada cosa
no sé si això és una broma, però...
O sigui, pots denunciar aquest comentari perquè l'esborrin.
@AuraBerniol.
Perquè
aquest és el que...
No, era Tempus Fugit.
Aquest era Cap de Suro, i Laura Berniol sí que ens feia aquest comentari del pesto, que era bo. I un altre és el de biquini de pernil salat, que també diuen que està tremendo.
Aquest també està bé, sí, i tant.
I quan no tens formatge de cabra, sempre va bé.
Exacte, que el combinen doncs amb un bon formatge brí i amb tòfona que no és de sintètica.
Que estan representades a les màquines de vending, Jo només ho dic.
Algú té alguna cosa més a dir o resolem?
Resolem.
Sí? Doncs va, Carme.
Feu una mica de memòria. A veure, la Najat què havia
dit? Jo he dit el de casa, com aquest fàcil amb formatge.
El de casa, molt bé.
Sí, perfecte. I el del bar animal, que és aquell...
La Nusica, què ha dit?
El de vending.
El de vending, vale. Bueno, això és supervivència.
Sí.
Ho trobes realment una benedicció de Déu Nostre Senyor.
Sí. Marina.
Provolone i tòfona?
Sí. Sí, clar, ho ha venut bé.
Vale.
Jo, el pa de molla XL, pernil dolç, formatge mozzarella, maionesa de bolet citòfona, ceba caramelitzada i sobrassada del bar animal de Torelló.
T'estàs passant. T'estàs passant.
No. Tots em semblen correctes, sempre tinguent en compte el que us he dit de la qualitat. Jo em sembla que em decantaré pel de fet a casa, però li voldria encarregar una cosa. O sigui, no diguis formatge, és fort, és fluix. No. Quan tu et compris un formatge, assabenta't que estàs comprant i a casa fas memòria, perquè et quedi a la memòria. I aquí faràs una investigació interessantíssima.
Fantàstic, farem treball de recerca de formatge.
Ens emportes.
Vinga, va. Que bon missatge, guanya el biquini, que ens fem a casa, que ens ve més de gust en aquell moment.
Feu-lo
amb oli
d'oliva.
Sí, us ho recomano, proveu, us agradarà.
Josep Moragues, qui guanya el lot de caves rovellats?
El guanyarà, mira, Pere Cardona, que ha dit vull negre, albergínia i una mica de mel.
Home,
arriscat.
Ens l'apuntem.
Recordem un lot de dues ampolles de cava rovellats, Imperial Reserva, que inclou un brut reserva, elegant, fresc i de bombolla molt fina, i també una ampolla de brut reserva rosat, que en aquest cas és llaminer, amb notes de fruits del bosc, ideal per aperitius. Podeu descobrir-los al web cavarrovellats.com. I com sabeu, ens queda un minutet i mig, que sempre aquí, abans de tancar el Via Lliure, felicitem l'aniversari a algú que fa anys avui. I avui, a veure qui ens està escoltant, hi ha Toni Albà.
Què tal, com esteu?
Home, què tal, felicitats.
Moltes gràcies.
On està celebrant l'aniversari, Toni Albà, avui, un diumenge, doncs 13 d'agost?
Soc a Vilanova i la Geltrú, a casa.
Estàs a Vilanova, a casa.
Sí, a la Masia, aquí, en família i la Mar de Més.
I com ho celebres tu? No sé si feu un dinar amb família, al vespre, algun sopar amb amics. Com ets tu a veure celebrar l'aniversari?
No ho sé, sempre improviso. Perquè
sí?
Saps què passa? Que molts anys m'he agafat de gira i llavors ja m'he acostumat a... Bé, mira, fem una ampolla de cava i ho celebrem, ja està. Sempre soc de poques celebracions, jo, però quan se'n recorden, doncs vinga, fem-ho.
Ets de brindar, però això sí, amb cava, també.
Sí, home, sempre.
I regal, què? Tens algun? Ha rebut algun? N'esperes algun?
No, som de pocs regals d'aniversari.
Sí?
Som més de... altres dates, diguem-ne, saps? Reis i tot això, sí. Però els aniversaris, no. No. Són molt insípids.
No, home, no, escolta, això, cadascú té la seva manera de celebrar-ho. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Toni Albà, també per atendre'ns al Via Lliure de RAC1. Moltes felicitats de nou. I això, moltíssimes gràcies, que vagi, que acabi d'anar bé aquesta celebració.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-vos en recordat.
Gràcies també a la Carme Ruscalleda, que ens ha acompanyat aquí per escollir el millor biquini. Us deixem ara amb el RAC1 migdia, amb l'Aurora Rodríguez, i nosaltres tornem dissabte que ve, un altre cop al Via Lliure. Bona setmana, fins dissabte.